Radio Vilafranca.
Bon dia, què tal, com esteu? Benvinguts al Penedès en xarxa d'aquest dimecres 23 d'octubre de 2024. Des de Ràdio Vilafranca, en nom de tots, us saludem Toni Olivella i Sílvia Delgado. Com un vaixell que salpa del port, nosaltres ho fem diàriament de dilluns a divendres a les 9 i 6 puntualment i tornem a casa quan falten un parell de minutets per les 12. Són aquestes 3 hores de ràdio de Penedès que compartim. I que compartim amb moltes veus i col·laboradors i protagonistes a qui convidem a passar pel Penedès en xarxa. Avui, d'aquí uns minuts, després del sumari, amb nosaltres l'Oriol Soler, d'Orient Guies, per dur-nos a la muntanya. Avui, concretament, a la Vall d'Aran, on ens proposa activitats en família. A 9:45, primer flash informatiu del dia, seran 3 i tornarem a 10:45 i a 11:45, són 5 minuts, perquè des dels serveis informatius ens expliquin què passa aquest dimecres i aquesta setmana a les nostres comarques. La soledat no desitjada, i és important el terme, va a l'alça i se'n comença a parlar afortunadament. Avui abordarem aquesta qüestió a les 10:06 a l'entrevista, perquè us parlem del programa Nexes de la Diputació de Barcelona, que justament treballa per pal·liar aquest sentiment de soledat no desitjada entre les persones grans a les comarques de Barcelona. Ens acompanyaran l'Antonella Marano, integradora social, i la treballadora social Marta Ferrer. A 10:45, 5 minuts per actualitzar-nos al segon flash informatiu i seguim. I de 11:45 doncs, a les 11 farem tertúlia amb la nostra gent gran. Avui els proposem parlar del canvi d'hora que viurem aquest cap de setmana. Si els agrada, si els afecta, si ja està bé de parlar-ne tant, d'abolir-lo, i aquí seguim, com ho porten. I diran la seva, la Fina Milà, la Natàlia Navarro, la Conxita Vidal, l'Eulàlia Urgell i el Josep Castellví. I a les 11, Jordi Ribas de Vinzeum ens proposa descobrir una iniciativa molt original del museu per aquest dijous i aquest dissabte. És una conferència i al mateix temps lectura teatralitzada en 3D de la taverna de la novena columna d'Antoni Sabater Mill. Ens explicaran en què consisteix Lluís Laguna i Manel Güell del col·lectiu El Visitant, així com Jordi Ribas de Vinzeum. A 11:45, parada i fonda, només 5 minuts per escoltar els companys dels serveis informatius que ens acosten l'actualitat alt i baix penedesenca a l'últim flash d'avui. Acabarem aquest dimecres amb l'agenda al detall, un parell de propostes de cap de setmana d'aquests propers dies, comentades amb els seus responsables. Us proposem, d'una banda, la Festa del Mos, que se celebra aquest cap de setmana a Moja, i en parlarem amb la Mireia Buscà, de la Comissió de Festes. I la segona proposta és la cursa solidària País del Cava, que després d'uns anys torna a cobrir la distància entre Vilafranca i Sant Sadurní. Eduard Sant Feliu, president de la Confraria del Cava, ens la presentarà. I així transcorrerà aquest dimecres 23 d'octubre a partir d'ara. Els amants de la muntanya estan d'enhorabona perquè, tal com us dèiem fa uns instants, al sumari avui ens retrobem amb l'Oriol Soler, el nostre guia de muntanya de capçalera, que a més ens apropa rutes, curiositats i ens dona els millors consells muntanyencs. Avui ens porta cap a la Vall d'Aran, però primer passem per Ràdio Sant Sadurní i saludem l'Eli Jiménez. Bon dia.
Molt bon dia, doncs, com bé dius, ens torna a acompanyar un mes més l'Oriol Soler d'Orient Guies de Muntanya i amb ell, com sempre fem, sortim a la muntanya, avui anem fins a la Vall d'Aran. Vall d'Aran, Oriol, amb família, molt bon dia.
Bon dia, què tal? Correcte, avui ens desplacem una miqueta més, anem una miqueta més juny, no ens anem a Itàlia i de més com últimament fèiem, però sí que fem certa distància, ens anem a la Vall d'Aran, concretament a uns 250 quilòmetres d'aquí. Per tant, bueno, parlarem d'activitats principalment en família, tot i que també veurem coses una miqueta més d'aventura o de nivell més tècnic. Però bueno, el que diem, no? Anem força lluny, per tant, potser activitats de cap de setmana llarg o pont, ara que venen alguns ponts i demés, doncs potser ens pot interessar. Començarem amb el senderisme. Vall d'Aran té molta muntanya, bueno, ens dona un munt d'opcions dins de espais naturals, parcs nacionals, ara en parlarem. Començarem amb el tema senderisme, no? Una de les rutes típiques que podem fer per la zona seria el Santuari de Montgarri. És una ruta circular d'uns 10-11 quilòmetres, 200 metres de desnivell, per tant, poquet, és bastant assequible, i de dificultat seria dificultat tècnica molt fàcil, perquè és molt planer, per pista, ens podem adinsar una miqueta al bosc, però molt senzillet, però sempre comptant amb aquests 10 quilòmetres de distància, per tant, hem de tindre un mínim de fons per poder-ho fer còmodament. S'inicia la ruta al Pla de Beret, que és just allà on hi ha l'estació d'esquí de Baqueira Beret, i la ruta passarà des del naixement del riu Noguera Pallaresa, i anirem seguint tot el riu per les dues vores, és a dir, començarem per la vora Solana i tornarem per l'Obaga. Per tant, ens trobarem un espai més de prats alpins i l'altre de boscos alpins. És una ruta que podem fer tot l'any, és una cota alta, per tant, podem aprofitar. Ja veureu que ho anirem comentant avui, tema molt de busca bolets, perquè estem a l'època. I també es pot fer l'hivern. De fet, és una de les rutes típiques per fer l'hivern amb raquetes de neu. També hi ha tema trineus i demés. Però amb ruta amb raquetes, la veritat que està molt bé, sobretot per iniciar-se, perquè és el que dèiem, és molt planera, pista ampla, per tant, no té pèrdua, està molt ben marcat. Per tant, és interessant de fer. Un cop arribem al Santuari de Montgarri, trobem el santuari, on trobem un bar, un restaurant, per tant, podem fer un avituallament i tornar cap al Pla de Beret, on tenim el cotxe. Un altre dia, podem fer el salt d'aigua, perdó amb el meu aranès, South Dead Fish, i la Vall de Varadors. És un recorregut d'un quilòmetre 200, per tant, molt senzillet, ideal per fer en família, per estirar una miqueta les cames, 90 metres de desnivell, que inclús podríem no fer-lo, perquè hi ha diferents pàrquings i, per tant, podríem anar als dos punts d'interès, podríem aparcar a prop, i, per tant, dificultat baixa, molt senzilleta. Objectiu de la ruta, veure la cascada, que és una de les cascades més importants de la Vall d'Aran, i el paisatge de la pròpia vall. Aleshores, és el que dèiem, hi ha com dues parades, amb dos pàrquings. Una és a la part baixa, que seria el pàrquing 2 de tota la carretera. Ens porta 2 minuts de la cascada, una cascada espectacular que cau aigua per tot arreu. I si seguíssim la pista, trobaríem el pàrquing 3, on hi hauria tota la vall, amb totes les muntanyes. Al final és el que diem, no? Ens trobem a més de 2.000-2.500 metres amb muntanyes de quasi bé 3.000 metres. Per tant, espectacular i molt assequible amb cotxe. Hem de tenir en compte que a l'estiu no es pot accedir amb vehicle propi, Aleshores has d'anar al pàrquing 1 i hi ha un trenet que et porta per tot el recorregut i baixes on vols. Per tant, bueno, ruta molt assequible, molt bonica, preciosa i bueno, que és cada més important de la Vall d'Aran. Per tant, ens ho hem d'apuntar. Seguim. Tercera ruta. Una circular a la bassa d'Oles. La bassa d'Oles és un llac. La ruta circular fa 700 metres de recorregut, per tant, molt senzilleta, molt assequible. Sí que és veritat que la podem allargar tot el que vulguem, perquè allà està ple de corriols marcats, per tant, podem allargar-ho com vulguem, i desnivell 10 metres, per tant, fàcil, un passeig per anar a estirar una miqueta les cames després d'un bon àpat, no?, allà a la Vall d'Aran. Per tant, ruta molt fàcil. Ho veu d'aquí, que també arribem a una alçada de 1.600 metres, comencem la ruta, per tant, paisatge ja subalpí, alpí, molt de pi roig, avets, ja si pugem una miqueta més, prats alpins, i molt, bueno, l'objectiu serà donar la volta a aquest llac, i hem de comptar amb la zona boscosa, per tant, zona de bolets, potser, ho deixem aquí, no donem moltes pistes, però potser trobaríem alguna coseta. Amb el tema dels bolets, important, a la Vall d'Aran hi ha una normativa, que és la normativa de regulació de recollida de bolets. Bàsicament, no és que no es pugui agafar bolets, no hi ha tampoc un límit per persona, però sí que està, només ho poden agafar els residents, persones que tenen segones residències, i gent que pernocti en els establiments turístics de la Vall d'Aran. Per tant, no val fer un sube-baja a buscar bolets, que és el que no els agrada. És a dir, si ets d'allà o consumeixes en allà, aleshores sí que podries agafar bolets lliurement pel teu aire. Aleshores, més que ara, tindreu en compte, no sé si tampoc hi ha molts controls sobre això, però
per si de cas,
estiguem avisats. A la zona, una miqueta més de nivell, una miqueta, bueno, ja ho hem parlat moltes vegades aquí, zona Vall d'Aran agafa el Parc Nacional d'Aigües Tortes i Estany de Sant Maurici, únic parc nacional que tenim a Catalunya. I això implica paisatges espectaculars, alta muntanya, llacs d'alta muntanya, paisatges alpins. Tenim cims a fer, rutes més senzilles, per exemple, volta a l'Estany de Sant Maurici. També tenim la travessa de carros de foc, per tant, podem anar a fer la travessa i aprofitar uns dies i quedar-nos a conèixer la Vall d'Aran. I de principals cims que tindríem de més de 2.800 metres, que alguns arriben a 3.000, seria el Baciberri Nord, Molleres, Tuc de Colomers, Montardo, i podríem seguir. O sigui, és un espai natural espectacular on ens dona molt de joc per conèixer i fer activitats. Però volem una miqueta més d'aventura. Nosaltres sempre ens agrada l'aventura. I allà tenim vies ferrades. Vies ferrades de majoritàriament K4. Si ens en recordem el grau de dificultat de les ferrades, que hem comentat alguna vegada, van de K1, de normal, a K6. Per tant, K4 ja és nivell intermedi i guai. Doncs allà majoritàriament tenim aquest nivell de vies ferrades. Per tant, si ens hi volem ficar en alguna d'aquestes, ojo, perquè hem de tindre un mínim de bagatge o anar amb algú que en sàpiga. De fet, a la Vall d'Aran és l'únic punt a Catalunya, segur, jo crec que a Espanya i molt probablement a molts més territoris, que tenim una K7, és a dir, surt de fora del rang que he dit abans de K1 a K6. I hi ha dues vies ferrades de K7, són trams de 30 metres, que es diu Circ del Sol i Circ de la Lluna, on és una barreja entre escalada i via ferrada, agafat a una línia de vida, però bueno, aquí ja és una locura. Si anem a fer alguna altra via ferrada i veiem algú fent alguna d'aquestes dues, bueno, de plantar-nos allà i observar a veure com ho fan, perquè ja és un altre nivell, ja és una cosa espectacular. Però, bueno, que si tenim el nivell, que si hem fet K6, si hem fet totes les ferrades habituals i complicades, és un nou repte. Per tant, Vall d'Aran, únic punt on hi hauria un parell de K7s. Però, bueno, després de tant d'esport i tant d'allò, ens agrada relaxar-nos una miqueta, no? Aleshores, Vall d'Aran també té aigües termals. Bastants punts d'aigua termal, de banys, per poder-nos relaxar. simplement es fa una miqueta de recerca i et trobes un munt d'opcions, el més alt de la vida gran, el més gran, el més aïllat. Bueno, aquí hi ha gustos, colors, mira una miqueta, i però bueno, que sapiguem que hi ha l'opció de relaxar-nos en allà. I una altra cosa que ens agrada a tots molt és el tema de gastronomia. Ja que anem allà, s'ha de menjar d'allà, no?
Mm-hmm.
Tres coses importants. La olla aranesa, molt guai. Depenent també, hem de vigilar doncs, com tot, eh? Un lloc on la facin bé. Però molt xula. Caviar d'alçada. Tenen caviar en allà. És una cosa curiosa que no t'ho esperes. De fet, es pot visitar i es pot fer un tast. Això, aleshores, si ens agrada el tema, podem aprofitar. I després la raclet. Estem en frontera amb França, formatges i de més. I, bueno, vulguis o no, posa l'hivern ara, que comença el fred, no?
Ara ve de gust, no?
Ara ve de gust. A l'oci calentonet i de més, doncs ve molt de gust.
Oriol, aquests minutets que ens queden abans d'acabar, ara ho deies, no? Arriba el fred, estem en plena tardor. Moltíssima gent aprofitarà la setmana vinent, el pont de la setmana vinent per anar a la muntanya. Nosaltres no ens cansem mai de dir que la muntanya s'ha de tirar de seny, s'ha de tenir molt de seny a l'hora d'organitzar-nos i a l'hora de fer les activitats en tots els sentits, en roba, en menjar, amb aigua, en la capacitat física. Sempre ho diem, això, també, en la capacitat física que té, el que menys capacitat física té de tot
correcte,
el grup.
Correcte, sempre. Sempre ho diem i és molt important, però perquè no acabem d'aprendre-ho, d'aprendre la lliçó, no? Ara aquests dies estan sortint moltes notícies de boletaires que es perden i mira que es comenta moltíssim, no? Però el típic de pues, que comença la gent, aparca el cotxe, comença a caminar i es perd. Aquí és una anècdota personal, però ma mare està en un parc natural treballant d'informació, va amb el jeep, no? I de més. I l'altre dia va haver de, entre cometes, rescatar una persona pues, que estava desorientada, no sabia on tenia el cotxe, començava, bueno, havia pujat la boira, per tant feia fred, i la persona anava amb pantalons curts, samarreta curta, i li va haver de donar abric, aigua, menjar, i baixar-la fins al cotxe. I a més que el cotxe no el sabia on el tenia aparcat, que li va poder més o menys amb indicacions, i ella, com ja es coneix la zona, doncs va dir, sí, el tens aquí. Però, clar, és que és una realitat. Hi ha gent que no va preparar la muntanya, que es pot perdre, que podem tindre doncs, un petit ensurt i que la cosa vagi a pitjor. I a part del que ens pot passar a nosaltres, és posar en risc que la gent que ens acompanya, que potser sí que va ben equipada, però es troba amb la situació, i els equips de potser rescat o que ens vinguin a ajudar, que vulguis o no, a part de que utilitzen recursos que podrien utilitzar amb altres accions, pot ser que estiguin arriscant, no?, la seva integritat física amb vines a buscar. Per tant, molt important això, tindre uns mínims de coneixements del que anem a fer i de la zona, no? O sigui, la muntanya és de tots, podem anar-hi tots. El que diem sempre, també repartim-nos una miqueta, no cal anar als mateixos llocs. Sobretot ara, Montseny, zones així amb castanyers i de més. Ojo amb això, perquè també hi ha molta polèmica amb el tema de les castanyes, perquè molts castanyers són amb propietats privades, per tant, tampoc no podem anar allà al Montseny i agafar-ho pel nostre compte, perquè aquell castanyer és una propietat privada que, per sort, està oberta per poder passejar i poder gaudir-ho, però tampoc no podem emportar-nos-ho cap a casa. Aleshores, també mirar això de buscar aquest equilibri. Però és això, aprofitem la natura, la muntanya, però amb una miqueta de seny i amb, bueno, amb compte.
Mm-hmm. Orientació. No tots ens sabem orientar, no tots tenim orientació, no tots sabem fer servir un mapa i una brújula, però tots o la gran majoria tenim un mòbil o un GPS. Estem en el segle XXI i els portem gairebé sempre a sobre. Fem-lo servir també quan anem a la muntanya.
Clar, és simplement una previsió, ja podria ser simplement avisar un familiar o un amic i dir, mira, jo aparcaré el cotxe aquí i aniré a fer aquesta activitat. Si a certa hora no tens constància meva, o sigui, no saps de mi, gestioneu, demana ajuda o el que sigui, no? Tampoc, ojo, no ens anem al bar i no avisem el company, perquè si no també la liarà. Però això, avisar del que anem a fer, el que bé dius, la tecnologia, utilitzem-la. Ojo, perquè pot fallar, també. No seria la primera vegada que jo vaig amb el Wikiloc, vaig seguint ruta, de cop, doncs per la temperatura, quan fa molt de fred, baixa la bateria del mòbil, em quedo sense bateria, no em funciona, i em quedo allà que no tinc recursos. Jo sempre dic, el mapa de tota la vida salva vides. Ara inclús hi ha uns mapes de tela que es poden mullar, es poden arrugar i van superbé. Hi ha molts recursos. Els hem d'intentar saber utilitzar i utilitzar-los bé. És a dir, sí, hi ha GPS, gent de més, però no tot depèn d'això, perquè, ojo, perquè si algun dia fallen, a veure com ens en sortim.
I per últim, però no menys important, i una cosa que diem sempre, la meteo. A consultar-la abans de sortir de casa, si fa falta en el moment previ a posar-nos a les botes i posar-nos a la muntanya, perquè el clima a la muntanya és molt canviant i cal anar equipats.
I més ara, perquè ara estem a l'època aquesta dels entretemps, no? Per sort està plovent, que ja ens encanta i és necessari, però de cop fa bon dia i es gira i a veure com ho gestiones, no? Si vas ben abrigat, si vas amb tot el material, el que deia del senyor aquest que van haver de mig rescatar, doncs hem d'anar amb molta previsió i això el millor és mirar-ho des de casa, saber el que hi haurà i no fiar-nos. És a dir, pot ser que la meteo fiqui bo i que amb el transcurs del dia es vagi girant i a la tarda hi hagi la típica tempesta de tarda, que és típica a l'estiu, però ara també. Per tant, és això. Estem en aquests canvis de temperatura, de que a les 12 del migdia estem amb màniga curta i fa molta calor, però de cop es gira i a les 4 de la tarda necessites 3 abrics. Aleshores, és important prevenir tant amb la meteo com amb el que hem de portar per tema de temperatura, pluja, neu. Sí, clar, estem en aquest punt de que ara de cop baixen les temperatures i ens neva també en ruta i no sí, ho esperàvem. Sí. Doncs tot això ho hem de tindre en compte.
Siguem curosos, com diem sempre, i preparem bé aquestes rutes abans de sortir de casa. Oriol, sempre és un plaer tenir-te al Penedès en xarxa, més rere més, que ens acompanyis a la muntanya, que ens facis de guia i sempre trepitjant el país, que això ens encanta. Moltíssimes gràcies i ens retrobem el mes vinent.
Merci a vosaltres i ens veiem a la pròxima.
Penedès en xarxa.
Deixem la Vall d'Aran i tornem cap a casa, que a 9:45 hi ha cita amb l'actualitat penedesenca amb Culen de Gang i aquest Joana.
Bon dia, són 9:45.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Encetem el repàs a les notícies. Us parla Eric Guijarro. Un estudi fonamenta la viabilitat de construir 48 habitatges assequibles en terrenys municipals a Moja. La Diputació de Barcelona ha lliurat a l'Ajuntament d'Olèrdola un estudi que avalua i fonamenta la provisió d'habitatge assequible mitjançant la generació de nou parc residencial en terrenys municipals de la plana de Moja. L'estudi analitza el desenvolupament d'una promoció de 48 habitatges en un sòl residencial del patrimoni municipal. Tal i com ha avançat la Diputació, l'estudi recull que els habitatges estiguin distribuïts en 4 nuclis d'escala amb els respectius ascensors, cadascun de 4 habitatges. El document planteja 47 places d'aparcament a l'espai lliure de parcel·la, de forma que el cost econòmic de la construcció es podrà veure alleugerit, ja que no cal construir una planta subterrània. L'estudi econòmic de la promoció preveu rebre finançament i subvencions públiques. Ara l'Ajuntament s'ha fixat el repte de buscar suport de la Generalitat per fer possible aquesta promoció d'habitatge social a la plana de Moja. El Penedès és ric en creació literària, però es troba entre bancs com les pantalles i el pirateig. Dissabte tenia lloc a Vilafranca la segona mostra del llibre penedesenc, una mostra organitzada pel col·lectiu d'escriptors Mir Geribert i l'Agrícol i que va comptar amb una trentena d'autors i autores signant llibres al llarg de la jornada. La fira mostrava la riquesa en creació literària i continguts que hi ha al Penedès. L'escriptor Xavier Hernández, conegut per les seves obres de literatura infantil i juvenil com El segret de les xufles o El joc de la guineu, és un dels membres del col·lectiu Mir Geribert i era present dissabte passat la mostra del llibre penedesenc. Defensa que la fira posa de manifest que el Penedès és molt ric en creació literària i de continguts. Hernández va ser professor de llengua i literatura a l'Institut Eugeni d'Ors i creu que només uns pocs poden viure d'escriure. Arrenca, a Subirats, el cicle de passejades de marxa nòrdica per la gent gran. El cicle per la temporada 24-25 consta de 3 sortides a diferents pobles de la província de Barcelona i una sortida més que es realitza a Subirats, justament la primera, la del 20 de novembre. El 21 de gener es realitzarà la segona a Sant Celoni. El 19 de febrer la Roca del Vallès serà el lloc escollit per la tercera. I, finalment, el 26 de març s'anirà a Puig-reig. L'activitat és gratuïta i s'adreça a persones majors de 60 anys, empadronades a Subirats. El cicle de passejades per la gent gran és un projecte promogut per la Diputació de Barcelona gràcies a la complicitat de més de 80 ajuntaments de la província que organitzen els grups participants. Els calafellencs Buhos van presentar el passat dilluns Diumenges, la seva nova cançó. És un tema que parla de l'amor i la inestabilitat de les relacions i suposa un avançament del seu proper àlbum, que ha de sortir a principis de l'any vinent. El senzill reflexiona sobre el viatge emocional que experimenta una persona enamorada quan l'amor no és correspost. És un tema de Guillem Soler, produït per David Rossell i enregistrat a Artés. Amb la mirada posada ja en el proper àlbum, Buhos ha anunciat les primeres dates de la gira de presentació del disc, que sortirà el 2025 i que els durà a Santiago de Compostela, Pamplona, Bilbao, Saragossa, la Bisbal d'Empordà, Salt, Barcelona, Rotterdam, Madrid i València.
Penedès en xarxa.
Passen 4 minuts i mig de 2:15.
Penedès en xarxa. L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
L'Anna Ruiz és l'editora de les Espurnes Literàries, a través de les quals, un cop al mes, coneixem obres literàries a través dels seus propis creadors i autors. Anna, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Mantenim encara uns segons la incògnita de qui ens acompanya avui, perquè arrenquem amb l'efemèride.
Arrenquem amb l'efemèride. Mireu, hem de viatjar en el temps, però l'efemèride és ben present. Es parla de que fa 800 anys que es va escriure aquesta història d'amor tràgic que implica el trobador Guillem de Cabestany. Aquesta història la trobem en el que es deien els cançoners medievals, que escrivien segurament gent dels monestirs i tot això, i que sovint posaven la lletra, la música, la vida, que sovint se l'inventaven.
Ah, sí?
Sí, perquè no ho sabien. I després posaven una cosa que es deia la raó, que era la raó per la qual havien escrit. Bé, el trobador Guillem de Cabestany, que va existir, sobre d'ell es va crear aquesta llegenda del cor menjat que ha marcat tota la literatura occidental. Però jo crec que fins i tot té ressons de Grècia. Si recordem el mite de Filomela i Procne, que és el de l'etern silenci femení, perquè aquestes dues germanes, la Procne estava casada amb Tereu, Tereu s'enamora de l'altre, la viola, i perquè no digui res li talla la llengua, d'aquí la simbologia, i llavors Procne s'assabenta, agafa el fill, que es deia Itis, el mata, l'esquartera, i li dona per menjar. Per tant, això del cor menjat, i llavors, com que els mites sempre hi ha una metamorfosi, doncs la Procne, perquè no, l'altre no li agafi alguna cosa i se la carregui, es transforma en un rossinyol. Bueno, jo crec que això també és en el fons d'aquesta llegenda. Aquesta llegenda, Guillem de Cabestany, estava al Rosselló i coneixia, era amic de Ramon del castell de Rosselló, que estava casat amb una dona que es deia Soramunda, mira quins noms.
Déu-n'hi-do,
i
sí.
Resulta que, doncs, diu aquesta llegenda que Guillem de Cabestany li va fer cançons, se'n va enamorar, i que Ramon es va enfadar, el va esperar en un camí solitari, el va matar, li va arrencar el cor, va fer cuinar el cor, li va donar amb ella per menjar i li va dir: sabeu què heu menjat? I ella diu: no, frase mítica, sinó que ha estat molt bona vianda i molt assaborida. I llavors ell li porta el cap del Guillem de Cabestany. I llavors ella diu: doncs no menjaré mai més cap més vianda, es llença per la finestra i es mor, tots morts. I llavors els enterren a l'església del castell de Rossillon, depèn de la vida que llegeixes, i diuen que van néixer dos rosers, que tenien les branques entrecreuades i tot això. Bé, això és fals, perquè...
Què dius ara?
Perquè és un mite, és un mite.
Val.
Però sí que en molts cançoners s'ha escrit diverses vegades aquesta història de diferent manera. Però sabem que el Ramon de Castell de Rosselló es va morir i la Soramunda el 1210 es va tornar a casar. I el 12, Guillem de Cabestany va anar a la batalla de les Naves de Tolosa. Per tant, no lliga molt això. Bueno, que això ha marcat la literatura europea, aquesta llegenda la trobareu al de Camaró de Boccaccio, la trobareu a Les Rouges, Les Noires, amb Stendhal, la trobareu amb una òpera d'Alexander Campbell que es diu El Trobador, la trobareu amb L'Air de Pound, El Cant 4, la trobareu l'any 65 del segle passat amb una obra que es deia L'Unicorn, de Manuel Mujica, i la trobareu el 212 amb una altra òpera que es diu Gritten on a Skin, de George Benjamin. Què us recomano? Que ha sortit un llibret petitó i deliciós del medievalista francès J. Gómez, que ha agafat l'obra de Guillem de Cabestany, aquests, els poemes, ens els ha posat en occità i en català, i ha agafat totes les vides mítiques d'ell, ens les ha anat comentant, i tanca amb el de Camaró de Boccaccio. Una delícia que heu de llegir. Ja està. Aquí l'efemèride.
Doncs ara toca presentar el nostre convidat d'avui.
Ah, exacte, desvetllem la sorpresa. Avui tenim l'honor de tenir a l'estudi el Lluís Sanahuja, que ja l'hem tingut per la seva novel·la anterior, però que avui hem de parlar d'una novel·la nova. Només a tall de recordatori, recordeu que és un penedesenc de Soc Arrel, que està casat, que té una filla, que té dos nets, que ha estat durant 36 anys professor de la primària de l'escola Pau Boada i que ha escrit relats, obres de teatre per a infants, per a joves, i té una quarantena de publicacions per al món adult i que té el privilegi de que sempre l'han premiat, però no llegirem les quarantena. Només us recordaré que Ànima Morta ja va ser premi de novel·la breu de la Vila de Porreres el 2021 i que Pintades al cor és el 31è premi Joan Marquès Albornà de narrativa de la Vall de Sóller.
Benvingut, Lluís.
Moltes gràcies per convidar-me. Estic contentíssim d'estar amb vosaltres.
Nosaltres també. A veure, jo et preguntaria, et faria un parell de preguntes de cop. Per què aquest premi i no un altre? I com que és de les Illes, si seria més fàcil, és més fàcil que guanyem a les Illes? I també que amb això ens hi posis com neix la idea de Pintades al cor.
És cert que els dos últims premis que he tingut han estat premiats a les Illes, però dels... són més de 40. Són 56, em sembla, premis o guardons que he tingut, que això no té cap importància, naturalment. Només 5 han estat premiats a les Illes. La resta han estat aquí al Principat. Sí. Per tant, no hi ha gaire diferència entre una cosa i l'altra. A veure, quan jo escric, no tinc al cap presentar-lo en un certamen concret. Jo escric, i quan acabo, reviso, i aleshores consulto la meva base de dades, i llavors miro en quin lloc li pot anar bé. Sobretot, el que miro és les dimensions.
Ja.
Si tu has escrit una cosa de 150 pàgines i resulta que...
Només en volen 100,
ja saps que allà no el pots presentar.
Ja.
Si has escrit de 150 però en volen de 140, sí, perquè aleshores t'obligues a fer una mica
de retallar.
Les estisores. He de passar les estisores a la dalla. És per això, simplement és per això. No és que tingui preferència entre l'un i l'altre. Jo la preferència, l'única preferència que tinc, i això us ho asseguro, és que el que escric, dues coses, que m'agradi primer a mi. Primer m'ha d'agradar a mi. Si no m'agrada a mi, us asseguro que allò no veu la llum ni amb els amics, ni amb la família. Aquesta és, per mi, la prioritat. Fer que allò m'agradi a mi i que tingui una certa qualitat. Si m'agrada a mi però resulta que jo me n'adono que el ritme no és el correcte, tampoc veurà la llum.
Molt bé. I aquesta idea de Pintades al cor, com neix aquesta duresa, diria jo, d'aquesta... Sí. Digue'ns-ho breument, sí, perquè volem preguntar més coses.
Sí, a veure, jo he estat mestre. He estat mestre, anava a dir per bé o per malament, no, per bé. He tingut converses llargues i profundes amb moltes famílies i també amb companys sobre...
Coses
que
molt
dures. No són agradables d'escoltar, però que a mi m'han anat calant. Després de tants anys...
Ha sortit Pintades al cor.
Disposo d'una informació... molt gran. De passar del relat oral que m'ha arribat a mi al relat escrit, només hi ha un petit pas. Un petit pas i la voluntat de submergir-te en un món de, m'ho diria, de monstres humans, que sempre acabes tocat quan escrius un tema així.
I quan ho llegeixes també.
També.
I escolta, Lluís, treballes molt bé tota la part narrativa, tot està molt ben construït, de vegades primera persona, de vegades narrador omniscient... I penses en això? O és espontani? Com et poses a escriure, et surt amb narrador omniscient o... Com ho fas, això?
Espontani no hi ha mai res del que jo escric. Mai és espontani. Jo crec que la primera gran decisió que ha de fer una persona que escriu... Fixa't que poques vegades et diré escriptor. Jo no me'n considero d'escriptor, sóc una persona que escriu. Doncs la primera cosa que fa una persona que escriu és prendre una decisió molt important. Triar, escollir el narrador. No seria correcte dir cal fer-ho sempre amb aquest narrador. tot el contrari. Segons l'estructura
del conte, de la novel·la...
Segons l'estructura que li dones al teu escrit, li anirà més bé un narrador omniscient, un narrador en primera persona. Doncs això és el que faig jo. Decideixo per cada relat quin tipus de narrador li va bé. Moltes vegades comences amb un narrador, allò no funciona, i per què no funciona? Doncs perquè t'has equivocat amb aquest narrador. El que passa que amb els anys, i per desgràcia en tinc uns quants, doncs
home, per ja, sort.
ja vas veient quin tipus de narrador li va bé. Amb Pintades al cor, per exemple, molts d'aquestes històries, d'aquests relats, són en primera persona, perquè crec, en general, que li dona una vivesa i una força que no té l'omniscient. Però amb Papallones al cor, que és molt coral, hi ha molts personatges que...
És quasi una novel·la, eh?
Sí, sí. Una obra de teatre, diria jo.
Ah, sí?
S'acosta més a una obra de teatre.
És veritat, és veritat. Sí, podríem tenir l'escenari a la casa i això, no?
Jo la vaig idear com una obra de teatre.
Està
la vaig idear com una obra de teatre. Doncs, com que està separat, l'acció està separat en dos espais... Com el podia fer en primera persona? Necessitava descriure què passa en un espai, què passa en l'altre espai, i barrejar-ho. Aleshores, va anar molt més bé, molt millor fer-ho en tercera persona. Amb Edelweiss, que per mi és potser la cirereta de...
Ah, espera't. Jo vull preguntar-te coses abans de l'Edelweiss. Però d'una cosa molt petita, perquè jo et vull preguntar coses, eh?
Sí.
Digues.
No, anava a dir que és un conte... No, és que conte no. És un relat que el protagonista parla amb el lector. Per tant, si parla amb el lector...
Això és molt...
Com havia de buscar el narrador? Doncs en primera i en segona persona.
Que segona I està persona molt bé, està molt
és
bé.
És una currada, eh?
Sí, sí,
segona
sí.
Persona,
I és una currada, aquest conte. En parlarem per tancar l'entrevista, si hi podem arribar. Sí. També voldria parlar una mica de la llengua, de que els diàlegs són molt vius, de que és una llengua rica, plena de girs populars. Recordo la frase d'Espriu a través del Raimon: vols retornar-nos el nom de cada cosa ara que la llengua està malmesa. Com t'enfrontes a la llengua?
Parles de diàlegs.
De diàlegs, i després quan també fas frases poètiques molt boniques.
Sí.
Vull dir...
Una cosa és el joc literari. I el joc literari, sempre que el treballo...
El treballes bé,
doncs,
Lluís.
Doncs el treballo, sí. Però això és una història que jo hi pugui posar metàfores, i pugui posar altres figures literàries, i l'altra és el que has dit de...
Compromís amb la llengua?
Rica.
Ah, compte. Rica.
Això de la paraula rica em fa una por. Una por em fa. El que ha de ser, per mi, la llengua ha de ser correcta, ha de ser clara, ha de ser neta. El que no pot ser és que... I en conec, eh? Conec algunes persones que creuen que com més vegades el lector t'hagi de buscar el diccionari perquè aquella paraula que has posat és tan rebuscada, com més vegades hagi de posar, més bo ets. I no és així.
I perds la versemblança del que vols dir.
Clar que sí. La manera d'escriure no pot ser pedant. Ha de ser clara, ha de ser directa, ha de ser punyent. Mai pedant. L'important és que tu traspassis al lector una idea concreta, una idea, un pensament concret. No que el lector pensi: oh, aquest senyor, aquesta senyora, que en sap quines coses, com les diu. Això és una bestiesa.
Molt bé.
Això és una bestiesa.
Estem d'acord.
Sí.
Parlem una mica dels personatges, que estan molt ben treballats. El que m'agradaria és dir, per exemple, a mi m'han cridat l'atenció que els noms propis que els hi posen no són gratuïts per mi. Hi ha en alguns contes, algun dels personatges es diu Dolors, i penso que Dolors té una càrrega de dolor, vulguis que no, no? Sí, sí. I bueno, quan et poses a perfilar-los el nom i a crear-los, et deixes portar per la inspiració o no, no deixes res a l'atzar, ho tens tot controlat, Lluís.
A l'atzar, res. Res, res. Això t'ho puc assegurar, us ho puc assegurar. A veure, aquí em fas dues preguntes amb una, aviam si... A veure, primer, i retornar una mica amb el diàleg. És important que cada personatge tingui una manera d'expressar-se diferent. Això és important. El que no pots fer és que tots parlin igual. Grans, petits, homes, dones, gent pretesament culta, gent pretesament poc culta, tots de la mateixa manera. No. Això costa, eh? Això costa.
Sí, sí.
I no sempre pots en sortir, no sempre te n'ensurts. Però sí que hi treballes en aquesta direcció. Perquè jo penso que la manera de conèixer els personatges, la manera de conèixer els personatges és a través del seu diàleg. Perquè el diàleg mostra com sent aquella persona, com sent, com odia, com estima. Malament si per descriure un personatge l'ha de descriure l'autor. Els personatges s'han de descriure ells mateixos, amb detalls, amb el que diuen. Per tant, la manera de com fa parlar l'autor el personatge és la manera de dir com són, de mostrar com són aquests personatges. No explicant-ho al personatge, tal. No.
Val.
Els noms. Els noms, sí que és cert que els noms no són gratuïts. Hi ha una cosa que tinc molt clara. No m'agrada posar noms que estiguin allunyats de la...
De la psicologia del personatge.
Exacte, de la psicologia del personatge i després noms estrangers. Penso, dir-li un nom de fora, quina tonteria.
No, s'han de dir per Joan.
Perquè no dius que... I després una altra cosa, perquè jo quan escric faig un petit regal amb el lector. El regal que li faig és un mirall. És un mirall. Jo el que vull és que la persona que em llegeixi se senti una mica reflectit allà dintre, es reconegui en alguns detalls. M'explico, no?
Sí, sí.
Aleshores, jo si no poso noms corrents, noms comuns, aquella persona se sentirà menys identificada. Aleshores, què passa? Que aquella persona que està davant d'aquest mirall, o bé, hi trobarà semblances amb ell mateix, amb el nom, amb la manera de fer, amb els detalls, o bé l'apartarà d'una manotada perquè serà poc sincer. Però ja t'asseguro que moltes de les coses, moltes dels detalls en què adorno els meus personatges, els trobem a moltes persones del nostre entorn.
Lluís, els temes són d'una duresa i parlen de les misèries de l'espècie humana, però tota l'obra es veu travessada per dos eixos. Un, per mi, és la dona, i per l'altre és aquesta mena de frase críptica que et vull punxar, imbècil, mal escrita, en ve alta, sense fer-nos un spoiler. Per què aquests dos eixos?
Són els que donen sentit a l'obra sencera. L'obra està formada... És un mosaic, aquesta obra. És un mosaic. Cada peça, cada relat és una peça. Totes aquestes peces són indispensables. Són necessàries. No se'n pot treure una. Sí que se'n pot treure, naturalment que se'n pot treure, però el conjunt quedaria malmès. I és cert, una és la frase aquesta que es repeteix sencera o escapçada a tots els altres relats i que em permeten que els personatges que van sortint s'interroguin ells mateixos, es parlin, es reconeguin, pensin en el que fan, sentin remordiments. Aquesta n'és una. La dona és l'altre eix. La dona i el nen. O sigui, aquí, en aquesta obra,
l'altra és... I la violència que reben, no?
L'altra és la, la violència que reben els infants, però de retop també les dones, en alguns casos les mares, però no sempre són mares, eh? Les dones. Són els dos grans eixos, la frase i els nens que reben la violència gratuïta, directa o indirecta, a vegades és indirecta, dels adults. Són els que jo anomeno monstres humans. Monstres humans no sempre són els pederastes, diguem-ho així, sinó que monstre humà, per mi, també és el que fa abandonament de les seves responsabilitats. És monstre humà el masclista. És monstre humà el que posa per davant el seu propi bé abans que el bé de l'infant. És un monstre el que fa, el que es deixa emportar per la violència vicària, per descomptat. O sigui, monstres humans són molts tipus de personatges diferents.
I crec que això ho aconsegueixes molt bé. Et desitgem de veritat, Lluís, que tinguis molts èxits amb aquesta novel·la i t'agraïm moltíssim que ens hagis acompanyat aquest matí.
I a mi que m'hàgiu convidat.
Un plaer tenir-vos a tots dos aquí. Moltes gràcies, que vagi bé, adéu-siau.
Vull tornar a pintar amb tons ennegrits els dies i el temps. Ja estic cansat de posar el cul a quatre idiotes que em disparen de lluny, a quatre imbècils que m'han atacat de lluny i he decidit...
Amb aquesta Núria a càrrec dels Punk Pony arribarem a les 10, abans un parell d'anuncis i de seguida el butlletí de notícies.
I és que he matat a la meva ànima i l'he canviat per una estona en el teu món. L'he canviat per una lletra que porta el teu nom, Núria. Vine't a viure aquí.